A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Hi ha moltes coses sobre la taula i algunes més punyents que d'altres. I, per tant, de ben segur que en el marc de la CUP o algunes d'aquestes qüestions que darrerament s'han produït podem anar per diferents àmbits. La CUP també s'ha pronunciat, ha començat ja un seguit, entenem, de publicacions vinculades amb el Pla d'Equipaments, que tindran continuïtat, la primera de les quals es va fer pública la setmana passada, però entre el Pla d'Equipaments, entre el pressupost municipal i el que ja en el seu dia va validar la CUP, que és aquest pacte d'estabilitat amb el govern, o les obres de la Plana i Santa Bàrbara, per exemple, segur que són temes que considerarem amb en Pol Vigó. Pol Vigó, bon dia i bona hora.
Bon dia.
No sé per on començar.
Pel principi,
doncs comencem pel pacte d'estabilitat. I si algunes de les coses que han passat darrerament, i sobretot fent referència a l'obra de la Plana i Santa Bàrbara que la CUP va piular en el seu dia que s'estaven cansant de demanar explicacions a l'Ajuntament sobre aquesta qüestió de la Plana i Santa Bàrbara, si qüestions d'aquest tipus, no sé si dir si han fet trontollar el posicionament de la CUP davant del pacte d'estabilitat o no han agradat massa.
Nosaltres ja quan vam validar en assemblea la continuïtat del pacte, ja ho dèiem, el pacte no s'avalua any a any, sinó és una evolució constant i evidentment hi ha fets, hi ha actuacions del govern que ens desagraden, que no hi estem còmodes. Tot el tema del PP1 de la Plana i Santa Bàrbara, en general, ja no només les últimes actuacions de les tales d'arbres i així, ens desagrada, i era un tema que no arribarem a acords amb el govern i que fins i tot doncs, ens hem pronunciat tant en ple com fora en contra de moltes de les actuacions que s'estan fent. I encara més ens preocupa la manca de control, perquè tot el tema aquest dels arbres, que l'entrevista amb en Jordi Mas aquí mateix se li hagués d'informar del que era, doncs és preocupant.
Això pot influir d'alguna manera?
Sí, clar que pot influir.
Ho dic per si la CUP està en un cert procés, i que em matisi Pol Vigó, no el que vulgui, d'una certa abstracció de determinades coses si volem salvar el pacte d'estabilitat.
Sí, això ja hi era, i ara ens estem acostant a l'època d'estiu amb l'increment del fenomen del Tom Manta, i és un altre tema que vam voler excloure explícitament del pacte d'estabilitat, perquè la via policial, que és la que únicament s'ha seguit, tampoc no hi estem d'acord, i per tant tornarà a aparèixer. Ja sabem doncs, que els Mossos i policia local
reforçaran dispositius.
Això no deixa de ser criminalització de persones que no tenen altres recursos per tirar endavant la seva vida, i que creiem que s'ha de donar una resposta més sociolaboral que no pas policial. Que, evidentment, tots sabem que comercialitzen amb productes doncs, fraudulents, que això doncs, és una falsificació, doncs, són productes il·legals, però bueno, s'han trobat altres vies. A Barcelona tenim el Tom Manta legalitzat amb una associació que està comercialitzant els seus propis productes. Clar, és veritat, és molt difícil treballar des d'un sol municipi, perquè...
Vaja, en el fons a Barcelona hi conviuen les dues modalitats, ara, em sembla, eh?
Sí.
El Tom Manta legalitzat i el Tom Manta il·legal.
Sí, però bueno, s'ha treballat per una línia que trobem que és molt interessant, és una sortida digna per uns i per els altres, i que potser des de l'Ajuntament caldria treballar-hi. És veritat que a Barcelona la gran majoria de persones que es dediquen al Top Manta viuen a Barcelona, i aquí Sitges, doncs, bona part, la gran majoria, no és així. Per tant, cal un treball més mancomunat entre diferents municipis, però bé, no tindria per què ser un impediment.
Ho pregunto així per si algú pot tenir la sensació que la CUP està sent menys beligerant que en èpoques anteriors davant de determinades coses que estan passant. i el seu posicionament, que bé és cert que el posicionament públic s'ha pogut expressar a través de tuits o a través d'alguna manifestació, però aquells que puguin tenir, teníem la sensació que abans la CUP apretava més en determinades coses que ara.
Pot ser. No t'ho negaré, és qüestió doncs, potser una mica de subjecte de cadascú, com ho veu.
Pregunto, també, per això demano matisació.
També és cert que si ens posem a les legislatures passades, doncs el context era molt diferent, era un moment doncs, de retallades, de tancament de serveis, i ara doncs, no estem ben bé en aquest punt. Mica en mica, ho veurem ara en aquest ple, temes laborals de treballadors de l'Ajuntament, sembla que es desencallen certes reivindicacions històriques, podríem dir. En temes de serveis, bueno, diguem-ne, el gran servei aquell que es va tancar al Rus, que encara no el tenim obert, però sembla que tímidament la cosa avança. Pressupostàriament doncs, creiem que s'ha millorat molt la gestió diguem-ne, de superàvits, caldria també entrar-hi potser més en detall, però veiem que hi ha certs aspectes que allò que reclamàvem tan vehementment a la primera legislatura, doncs ara com a mínim s'està intentant transitar per aquests camins, per tant la beligerància potser s'ha apaivagat precisament perquè veiem que si comença a treballar, serem beligerants amb tot el que faci falta i més si fa falta, però hi ha certes coses, certes reivindicacions que la legislatura anterior reivindicàvem, que ara, com a mínim, veiem que s'hi comença a treballar.
Deixem això de la Plana i Santa Bàrbara com un mal que estava escrit?
Sí, des del 2006. Sí?
Estava des del escrit. 2006.
Sí, sí, i no hi érem nosaltres.
Com un, mal, com un mal de mal resoldre, per dir-ho així? O de difícil solució?
De molt difícil solució. És un, si fem un paral·lel amb les pistes de pàdel, ja estava escrit, ja estava decidit. Quan ho trobem és llavors quan surt el malestar social. Però bé, és això. Hi ha els representants en el seu moment dels partits polítics, doncs ja van prendre la decisió, sí que va haver-hi doncs, contestació, perquè pel POUM hi havia posicionament social, però en aquell moment doncs, la batalla doncs, es va perdre i ara costa molt tornar-ho a redreçar perquè hi ha uns drets adquirits i uns rescabalaments econòmics que seria molt complicat.
A partir d'aquesta reflexió, els ciutadans que s'han queixat, el col·lectiu de biodiversitat que ha exposat aquestes imatges, diguem-ne, els que s'han sentit, òbviament, preocupats o gairebé diríem que violentats per veure determinades imatges, què els podria dir a la CUP?
No, que jo també em vaig preocupar, evidentment, no m'agrada perquè a més a més amb les declaracions, amb els comunicats, sembla que els arbres creixin on te no toca i que, ostres, què fa aquest arbre naixent aquí? A veure, en definitiva el que estem fent és talar uns arbres que portaven molts anys allà i que per molt que sobre plànol allà és un carrer o unes cases, uns edificis o el que sigui, estem talant un bosc. Serà oficialment el de la zona verda o no ho serà, però aquestes imatges, a més amb la violència, podem dir així, que s'han fet, frapen, i és normal.
Què es pot fer o quines explicacions la CUP li demana al govern de Sitges? A partir d'aquella piulada a Twitter que deia que estaven cansats de demanar explicacions, perquè hem d'entendre que no n'han rebut prous o...
Jo crec que, bueno, ja es va veure, ni el mateix govern ha rebut explicacions del que s'està fent allà i ho vam denunciar en el seu moment quan es signava el conveni no deixava de ser un full en blanc perquè l'empresa comença, les empreses constructores, els propietaris comencessin a construir tota la zona sense cap mena de control i s'ha vist ara. Les explicacions anaven una miqueta allò, digui'ns què està passant i no ho sabien. I a més, doncs, el que trobo que és una manca de comunicació greu, que no és la primera vegada, que la primera resposta et vingui de paraules d'un regidor, però des del sector privat, ens preocupa.
Us referiu a aquelles declaracions de Jordi Mas al butlletí de la Junta de Compensació de la Plana i Santa Bàrbara?
Sí, sí, sí. ja, bueno, ja és sabut, o si no sabut, doncs ho diré ara, que potser amb el Jordi Mas és el que hem tingut històricament, a més, la legislatura passada,
cert, més, cert.
Més rifirrafes.
Aquella doble porta de l'Ateneu passarà a la història.
Correcte, sí, la doble porta, però el precinte.
I tot plegat,
sí,
el precinte,
sí,
eh?
Sí, sí, i bé, doncs sabem que és un nos dur de pelar, que doncs té els seus convenciments i que són els que és potser el regidor que té els convenciments més allunyats dels convenciments de la CUP, i alhora ens preocupa perquè està dirigint una regidoria doncs molt sensible, i més ara doncs que té tot el tema de la Plana, però també en els pisos de protecció oficial, etc, etc.
S'ha de preguntar per això precisament, perquè no sé si d'alguna manera també, no direm que ho accepti, eh? Però la CUP assumeix la Plana i Santa Bàrbara a canvi de que amb els pisos socials s'espavili una mica la cosa, no?
Sí, sí, sí. I
s'està espavilant o no?
Més lent del que ens agradaria, perquè creiem que és molt més urgent per Sitges tenir uns pisos de protecció oficial que no pas doncs, uns habitatges unifamiliars a tota la Plana. I ens frapa també una miqueta, ara, una mica de crítica a la resta de l'oposició, que només som nosaltres els que ens preocupem per això. Allò, ostres, que al final veiem més les rajoles del passeig, que poden ser més maques, més lletges, més ben posades, més tortes, però que se'ns creïn aquests debats públics sobre les rajoles, que s'aixequin totes de cop, que mira que es lletja el carrer Major i rellisca, i no, s'han d'aixecar un altre cop les del passeig, i que ningú digui res dels pisos de protecció oficial, que ens hi juguem la vida, que ens hi juguem els equipaments que estem debatent, ostres, desespera.
Pensava, esclar, si us desespera, qui us escolti, potser també el desespera, en el sentit de dir doncs bé, el govern amb aquestes explicacions i Pol Vigó, que en aquest cas en representació de la CUP, amb tres regidors, que faci aquest, no sé si dir aquest mea culpa o aquesta autocrítica sobre el paper de l'oposició també en determinats temes, és simptomàtic, no sé si d'una situació general una mica descontrolada o no.
Pot ser, però sí que ens trobem que bueno, el fet de tomatitzar tant el ple, estem ja, tot i que hi ha un pacte d'estabilitat, aquest pacte d'estabilitat no impedeix que en altres punts s'arribi a acords amb altres grups, que tots els grups doncs, tirem una miqueta cap a, escombrem cap a casa i siguem els de l'oposició també, doncs ens preocupem per les coses que cadascú troba prioritàries, els límits de treball i de tot de cadascú. Doncs.
Vaig més enllà. Hi ha alguna cosa a la CUP, a aquestes alçades, que no li acabi d'agradar del funcionament de la política municipal?
L'institucional? Bastantes coses.
Bastantes coses.
Bastantes coses. Som un grup que no ens hem... No estem habituats a la política municipal. No vam néixer de la política... Perdó, no la municipal, de la institucional.
Ho dic per aquesta dualitat, eh? Hi ha la política institucional, hi ha la política municipal, hi ha, com ho diríem això, el sentit final, la gènesi de la CUP, que va néixer pel que va néixer i que neix de baix, per dir-ho d'alguna manera, del carrer, i hi ha també aquest pacte d'estabilitat. Tot això es fica dins la mateixa olla, i tot això ha de conviure d'una manera, diguem-ne, el més, com ho diríem això, el més harmoniosa possible, sí. per no fer-se mal, i no sé si són moltes coses dins la mateixa
sí,
olla.
Sí, és complexa perquè, doncs, com que bé dius, sortim d'un altre tipus de política, de participació política, és més associativa, més d'empoderament de les classes populars, en podríem dir, la institució. El que estem fent és bàsicament una política de despatxos, d'acords, de massa sovint poc lligada a aquesta vida, a aquest empoderament de les classes populars, i això evidentment no només ens fa difícil de gestionar, sinó que ens cansa. I d'aquí doncs aquestes notícies de doncs, que els regidors de la CUP doncs, no continuaran, o de que s'ho estan pensant, o de... Això, perquè allò, jo mateix tinc unes ganes de participar d'altres coses que participant de la CUP, i sent regidor doncs no ho puc fer.
Està sent desmotivadora?
Bastant. Bastant perquè
a veure si per aquí hi haurà també una de les causes de per què més diu no, i és que la CUP d'aquesta legislatura està sent desmotivadora aquesta.
Sí, perquè potser el fet de jo ara potser parlo més, és una reflexió més personal que no pas de com a regidor de la CUP, allò potser
I,
el
i,
fet
és,
de,
i és personal no extrapolable, però segurament que el missatge de Pol Vigó pot donar algunes claus
podria,
en aquest sentit.
Podria
eh?
Compartir per altres persones.
Es podria compartir per altres persones dins de la CUP.
Doncs sí, el fet nosaltres, jo ara sempre m'ha agradat quan estava doncs, més posat a l'Ateneu i així, doncs ser una miqueta al capdavanter amb moltes iniciatives. I aquí no es pot ser, bàsicament perquè estàs a l'oposició, però alhora doncs perquè hi ha mil coses, mil projectes, el mateix govern s'embranca en projectes i els deixa estar, i potser aquests projectes que ha deixat estar eren els que més em motivaven a mi i hi havia participat. Bé, sí, són maneres d'actuar que no hi estem 100% còmodes, i això doncs sobretot el fet de treu temps per altres coses que sí que estem còmodes, i personalment, per exemple, estic preocupat per no participar de l'Ateneu. Allò de l'Ateneu, trobo que li falta vida i que és molt més important el projecte d'Ateneu, és molt més, té molts més anys d'història que la CUP, no molts més, però en té més. I el trobo que socialment, políticament, és molt més interessant el que pugui fer l'Ateneu teixint xarxa associativa o personal, que no pas doncs, tres regidors a dins d'un consistori.
Sí, queda... Vaja, ens sembla que hi hagi... Tornaríeu al carrer, vaja.
O sigui,
sí.
De bon grat. Això no vol dir que
d'aquí
un any
hi
hagués de saber, però que m'agradaria estar al carrer o tant.
Aquesta CUP no està còmode aquí dins.
No sé si aquesta o totes, en general. Quan puc participar...
Dic aquesta perquè és les d'ara, eh?
Sí, sí.
Però ho dic per aquella sensació que hem tingut des del primer moment, i sobretot en aquest exemple que ha deixat Pol Vigó del passeig, com si es pensés que el debat en el ple municipal o el debat en la institució no està abordant les coses veritablement prioritàries o urgents.
Bueno, a veure, la institució sempre té, i ho veurem en aquest ple que ve, parlem de coses sobretot organitzatives, internes, de l'Ajuntament, que evidentment té molt de pes, perquè si parles doncs, de RLTs, de valoracions de llocs de treball, l'Ajuntament és l'empresa més gran del municipi, per tant, és una massa laboral de persones que treballen a l'Ajuntament molt important, i que això té una repercussió doncs, a la vida social del poble. Però parlem de moltes altres coses que veus que hi ha una diferència entre el viure de la gent i el que es tracta en un ple municipal. Nosaltres, entre nosaltres, bueno, el circ, allò d'anar una miqueta a veure què... A passar l'estona, molta estona, a més a més.
Per això us preguntava, si us sentiu incòmodes, i ja veig que la incomoditat ve de copsar que la realitat del carrer continua estant a molta distància de la realitat municipal o de la realitat que es viu en un ple municipal.
Sí, i de fet la CUP no ha nascut per estar al ple municipal, i malauradament, per manca doncs, de forces, de mans, del que sigui, ens veiem ubicats a estar només al ple municipal, perquè no tenim la suficient força com per continuar la feina de carrer, que diguem nosaltres, que tant ens agrada. Sí que és veritat que participem doncs, a la plataforma del CAP, participem doncs, ara dic individualment doncs, al col·lectiu de l'Ateneu i del col·lectiu de Barraques, participem de moltes coses. Ara s'està doncs, treballant doncs, amb el sindicat de llogaters o una mena de sindicat de llogaters a l'estil de Barcelona per reivindicar o per posar en evidència la manca en habitatge que tenim aquí i la vulneració de drets que hi ha ciutadans de Sitges.
Es pot fer més des d'un sindicat de llogaters que des de l'oposició en un ple municipal? Pregunto,
per
l'experiència.
Per experiència, i sent un sindicat de llogaters el d'aquí, que encara pràcticament no ha començat a caminar, i per tant em miro més amb diguem-ne, feina que potser es fa des de Barcelona. Crec que sí. S'han aconseguit unes fites des del sindicalisme, diguem-ne, dels lloguers, molt més importants que les polítiques, i ara, malauradament, em poso amb les polítiques de Sitges, no puc fer aquesta comparació local, més importants que allò... S'ha aconseguit més defensar els drets, regular els lloguers amb un sindicat que no pas amb tota una institució.
És clar, vist tot aquest històric que ens planteja Pol Vigó, clar, la pregunta l'hem de fer perquè l'hem fet a tothom. I l'any que ve què?
L'any que ve què?
Gairebé diria al revés, dona la sensació, i que ja es pot dir un any d'avançada, que a Pol Vigó no li vindria de gust continuar la vida política municipal.
Com segurament tampoc no em venia molt de gust fer el pas fa tres anys enrere.
Però diguem-ne que aquests tres anys no l'han motivat prou, en qualsevol cas, per canviar la seva posició respecte a la que tenia fa tres anys enrere.
Potser no. Sí que hi ha hagut moments que sí, que potser per temps, per dedicar-hi, i així, ara, doncs, per la feina... Doncs,
està clar, i cadascú
puc estar, he canviat de feina i tinc menys hores per dedicar-me a fer de regidor o copsar, diguem-ne, les realitats municipals fora de l'àmbit laboral. I quan no podia fer, evidentment, doncs, acompanyava a regidors del govern a reunions a Barcelona, em reunia amb ells bastant constantment per treballar temes de recollida de residus, tema del pla de barris, un d'aquests bucs insígnia del primer any de govern que ha acabat pràcticament desapareixent, i que sap greu perquè estàvem treballant amb una direcció, a més crec que ideològicament molt propera entre el govern o la regidora de torn i nosaltres, i això s'ha anat perdent, i ha sigut el que ha sigut una mica desmotivador personalment.
Qui pot venir darrere Xavi Nin, Pol Vigó?
Moltes persones. No som millors, i segurament són pitjors que moltes de les persones que podrien venir després. Jo l'únic que espero és que vinguin dones. Allò s'ha acabat ja, els regidors de la CUP o de l'Esquerra Alternativa, o digue-li com vulguis, l'etiqueta és igual, que tots siguin homes ja. És un dels fets que em va coure més en l'elecció, en l'última elecció, fa tres anys enrere, dels candidats de la llista. Es complia, evidentment, la legalitat,
la paritat, però...
de 3 i 2 entre els 5 primers, però l'ordre no estava ben fet, i això és una crítica interna que crec que, tot i que vam posar... allò es va dir en aquella assemblea que s'havia de votar home-dona-home-dona o dona-home-dona-home, i no va sent així, i això va coure perquè és això, vulguis o no, cal una visió de feminista de la política, de la vida, i tot i que en som feministes convençuts, m'agradaria veure dones regidores de la CUP o de l'etiqueta que se li posi.
Fa de mal dir dins l'estructura de la CUP, però a la CUP li agradaria una cap de llista per les properes municipals?
Això ja es decidirà.
Ja es decidirà.
Falta que aparegui aquesta cap de llista, que moltes vegades costa també que apareguin caps de llista homes, allò, com a mínim a dins la CUP, perquè és això, és una responsabilitat que sabràs que no t'agrada, allò que no t'acaba d'agradar, perquè no és la política que has fet sempre, però sí, m'agradaria que això...
Una qüestió més en projecció de futur, perquè en aquesta taula també s'ha dit... A la CUP li estaria bé que el sobiranisme anés unit a les properes municipals?
Ja ho veurem. És un aspecte que justament ahir vam tenir una reunió amb l'ANC i la resta de partits sobiranistes. L'ANC va fer una feina, una molt bona feina d'anàlisi de dades electorals i així, i plantejava tres possibles escenaris, i feia les seves valoracions polítiques segons aquests escenaris, sobre si suma o no això. Ho tindrem en compte, encara no hem tingut temps de debatre-ho en assemblea. Ja ho veurem. ho veurem. De moment també estem treballant doncs, amb el sector de Sitges en Comú, ens hem trobat, de fet fa molt de temps que hi treballem amb ells, perquè ens trobem en plataformes, ens trobem al carrer, i estem doncs, treballant ara doncs, a cara a això, una miqueta el que va ser en el seu moment Capgirem Sitges amb el en procés constituent, doncs ara doncs, amb Sitges en Comú doncs, iniciarem una sèrie de debats sobre aspectes de la vila, evidentment doncs, hi haurà habitatge, d'aquí poc es farà la presentació d'aquest espai de debat amb unes jornades d'experiències municipalistes d'això de confluències entre diferents sectors de l'esquerra més rupturista, com pot ser Badalona, Ripollet, etc. Experiències que valorem d'èxit amb els seus problemes segurament interns i potser externs, però que s'han demostrat que canvien polítiques municipals, i el que ens agradaria és això, amb qui sigui. Sempre ho hem dit, podem arribar a acords amb el PP si renuncia a la seva política neoliberal de nacionalista espanyola i allibera els presos, però i es fa independentista. Però com que això és més complicat, doncs busquem altres sectors i si veiem que projectes se'ns ofereixen o veiem projectes realment engrescadors i que poden canviar polítiques municipals, doncs hi parlarem i segurament doncs arribarem a acords.
Tenir un superàvit de 16 milions és massa?
Si el saps utilitzar després, no. Tenint en compte que un superàvit és de manca d'utilització present, diguem-ne, sí. A veure, un ajuntament no es pot endeutar en excés, però tenir superàvits tampoc. L'ajuntament no està per guanyar diners, que evidentment tenir superàvit no vol dir guanyar diners, no estem en aquest, no faig aquesta afirmació, però és una manca de resolució, molts en diuen gestió, doncs, però és resolució, allò, què hem dit? Farem això? Doncs fem-ho. I tenir superàvits és no haver pogut desenvolupar correctament tot el pressupost, tot allò que tenies pressupostat. S'ha de veure d'on te surten aquests superàvits. Allò, hi ha pèrdues, o allò, diguem-ne, hi ha manques d'utilització més greus o menys greus. Si evidentment si surten de serveis públics, de polítiques socials, de tot, doncs és molt més greu que no pas si surten doncs, altres partides que des de la CUP veiem no tan prioritàries. S'ha de fer una anàlisi profund de tot això i llavors a partir d'aquí valorarem la gravetat.
Us crida l'atenció en qualsevol cas aquests 16 milions de superàvit del pressupost i els 35 que encara queden de romanent, que en sumen 51?
Són molts diners, sí, són molts diners que ara hem de decidir, es decidirà en un proper ple extraordinari, que a on van, però... Això ja ho vam veure. Hi ha aquest ple extraordinari per la decisió de romanents i de superàvits d'altres anys. Ara se sumen aquest. Per tant, ostres, mirem de donar-los i sortir d'aquests milions que ben falta fan. En serveis socials, en equipaments, en ajudes, en habitatge.
La casa està encallada per donar sortida a tot això?
Sí, no sé si encallada, però li costa, els tràmits són molt farragosos i això també cansa molt. Ostres, que cada dos per tres tenim el gerent municipal doncs, explicant doncs, que això que ja està a sobre, que vol tirar endavant això, i moltes vegades tira endavant coses, i és veritat que s'està fent no només des del gerent, sinó des de molts departaments de l'Ajuntament, una feina molt important per desencallar coses.
Valoreu bé el gerent?
El gerent, sense tenir un contacte diari amb ell, vist des de fora, ha desencallat coses que són importants. També és veritat doncs, que ens han arribat crítiques que també ens preocupen, però bé, això al final s'ha de posar una balança i veure això. El que no ens agradava era una figura gerencial en un ajuntament on els regidors, la direcció política, no hi era. I el gerent s'està posant al capdavant d'una regidoria d'organització que el seu regidor no té dedicació. Té molt poc, fa les hores màximes que poc, però després de treballar la seva feina, que per motius personals, pel que vulgui, no ho ha deixat, em sembla que personalment em pot semblar molt respectable, políticament és molt criticable. I
aquest probablement també serà un debat de futur, Si políticament, diguem-ne, el context actual o en el futur, acabarà posant de nou el debat sobre la taula de, bé, què volem? Regidors a tota hora...
Volem una Itàlia d'acords entre Cinque Estrelle i la Lliga Nord amb un president de perfil tècnic, o volem un ajuntament políticament capaç de tirar endavant iniciatives polítiques? Doncs prefereixo això segon.
No és un debat menor,
No.
Perquè sempre hi ha hagut aquell etern debat entre qui mana aquí i a partir de què i amb coneixement de què i tot això, no?
Evidentment, això, el perfil polític d'un ajuntament canvia 4 anys i el perfil tècnic, per sort, també. Perquè es necessita d'una especialització, d'un coneixement de la casa per tirar endavant moltes coses, dura molt més. Però també crees unes
dependències, unes inèrcies.
Uns quistes que desfer-los necessita molta massatge, molta d'aquest que fa mal, per desfer nusos. Sí.
Què passarà a les botigues?
El que vulgui els veïns i veïnes de les botigues, votaran, cosa no menor en aquests temps que corren, i ja veurem. Ja veurem. No, la CUP no tenim, sobre la consulta, no tenim un posicionament, no volem ni que la gent voti a favor ni en contra, ni abstenció, volem que voti. I ja veurem després amb el resultat que surti. El que sí, fent un anàlisi més a llarg recorregut, creiem que les botigues, doncs, ha faltat un contacte. Ja, evidentment, doncs, faltaven també serveis, faltaven moltes coses fruit d'aquesta llunyania, però ha faltat un contacte més proper, més diari, per conèixer realitats d'aquell nucli. Nosaltres al programa electoral proposàvem una taula municipal de les botigues, més enllà del Consell, que hi hagi que amb l'Ajuntament de Castelldefels present, amb representants veïnals, de Sitges... representant veïnalment les botigues és molt automatitzat, sí, sí. I és molt complex de seguir les seves dinàmiques, però això no deixa de ser també una falta de coneixement de les seves realitats, i nosaltres apostàvem per això, per un coneixement més directe del que hi passa. S'ha decidit, doncs, per una consulta que pot derivar també cap a aquesta proposta que fem nosaltres, però bueno, davant la consulta, doncs, que la gent voti, es pronunciï i ja veurem.
I si diu que vol marxar, adeu-siau.
Doncs farem el millor possible perquè la voluntat popular sigui efectiva. Sembla que a Castelldefels també hi haurà una consulta per si els volen o no els volen. Pobres, quin mercadeig, però bé,
és el que he dit, a veure si ara el veïnat quedarà als llims, sí. Vaja,
sí, ja. I tenint en compte, doncs, que no es poden fer nous municipis ni unitats municipals descentralitzades
perquè no coses, ens costa d'imaginar la pregunta en el sentit invers, vol que el nucli de les botigues s'incorpori en el...
Sí, però bé, no, també tenen el seu dret a decidir.
Sí, sí, no, està clar.
I diran el que els hi sembli, si realment es fa una consulta, que l'Ajuntament de Castelldefels crec que no ho ha confirmat. Per tant, ja ho veurem. De moment fem la feina que ens toca a nosaltres.
Ho dic perquè aleshores pot donar aquella sensació de dir, aquí hem donat peu a una consulta i ara Castelldefels em pot proposar una, diguem-ne, que contradigui obertament el resultat d'aquest, i aleshores amb el veïnat, què se li diu?
Clar, és arribes a una...
Vosaltres heu volgut marxar, però Castelldefels no us vol.
Llavors s'evidenciarà que el que cal és una taula de digue-li com vulguis, de conciliació entre dos municipis i un nucli que forma part d'un municipi però que ha decidit marxar i l'altre que no. Ostres, arreglem la situació, mancomunem serveis, trobem sortides, que si s'ha trobat sortides en tema d'escoles, de CAP, tot i que la sortida tampoc no és l'òptima, doncs arribem a acords perquè, ostres, no deixa de ser molta gent la que viu a les botigues i que, ostres, que acabi en un llim territorial de... Encara començarà a tabar-n'hi allà.
Diguem-ne que un llim territorial, o no poden acabar en un llim territorial, perquè en qualsevol cas quedarien, vaja, diguem-ne... En fi, són persones que paguen els seus impostos, és a dir, que com tothom, com tot ciutadà, té drets i evidentment, sí. Els drets s'han de poder establir en un territori determinat.
Sí, sí, no, vaja. S'arribaria a un punt...
A veure si s'obrirà aquí un...
No volem ni pensar-hi, però bé...
A la CUP li sembla bé la solució de la consulta?
Dient que ens semblava millor la nostra proposta, consultar la gent no ens sembla mai malament. A partir d'aquí, doncs, que es consulti a qui faci falta.
Consulta també oberta, en aquest cas, al pla d'equipaments, des del punt de vista de ciutadà, aquelles persones que creguin que puguin dir en veu alta el que els agradaria que d'alguna forma es pogués establir en alguns dels espais de titularitat municipal en aquest projecte que basta fins l'any 2027, ho poden dir. La CUP ja s'ha posicionat així bastant obertament sobre el pla d'equipaments, o com a mínim ha obert ja tot un seguit de propostes o tot un seguit d'articles que tindran continuïtat a l'entorn del seu pensament sobre el pla d'equipaments.
Nosaltres de moment hem fet un primer article, serà de fet un posicionament polític extens perquè no es quedarà amb dos articles sinó anirà allargant-se, o aquesta és la nostra voluntat d'anar creant debat o pensament sobre el tema. Aquest primer article parla de demografia, sobre les previsions d'arribar als 40.000 habitants, unes previsions que fa uns quants anys ens van portar autèntics nyaps.
Hi ha una manifestació al carrer d'aquelles, vaja, històrica, gairebé diríem, per nombre en època del govern junyent. No us acabeu de creure, és a dir, pels números que ofereix aquest informe, aquests 40.000 habitants en una projecció de 10 anys.
Sí, no ens ho... A més, en un context que ens ho hem trobat a les escoles, que demogràficament anem a la baixa, estem creant unes societats doncs, amb un pes més de les persones grans que no pas de les joves. Per tant, es fa difícil d'entendre que tot i construir tota la plana, que són pisos, són habitatges unifamiliars, per tant, tampoc no és molta gent, sí que hi ha molta gent a pisos de protecció oficial, però entenem que és de gent de Sitges, que és, diguem-ne, retenir gent que ja està vivint a Sitges, i la resta de plans que es poden anar desenvolupant, se'ns fa bastant difícil creure que arribarem als 40. Per tant, creiem que, tot i que és una planificació molt a llarg termini, però que no ho és tant, és una tercera part més de la població que ja tenim. Allò, ostres, que no planifiquem per 40 i no hi arribem mai, ens quedin piscines municipals per tot el municipi. Redimensionat, amb falta doncs, de clientela o de públic objectiu per donar un correcte servei, per fer un correcte manteniment de tots aquests mastodontes, i que ens acabem enganxant els dits una altra vegada, que de moment, pel que fa a l'urbanisme així, ja ens l'estem enganxant una altra vegada. Per tant, ostres, no repetim errors, siguem...
20 anys després...
Sí, ostres, i ens tornem a trobar amb un municipi que sí, és veritat que l'estiu es desborda i tenim molts problemes de mobilitat, d'això, però després que tinguem equipaments buits, que es fan servir molt poc, rònecs perquè acaben caient la pintura, fent-se malbé l'equip tècnic que pugui haver-hi, I, ostres, i això seria bueno, les rotondes aquestes de plenes de carrer sense ni una casa que ens trobem per segons quins llocs.
No sabem si en aquest sentit el missatge, com a mínim que més o menys hem pogut escoltar aquests dies, és de les persones que els pot estar molt bé el pla d'equipaments, però que immediatament contraposen a la visió de futur la realitat del present i diuen, bé, per què ens hem de trencar la closca ara pensant en allò que haurem de fer d'aquí 10 anys o en allò que voldrem d'aquí 10 anys si en el present hi ha tantes coses que estan pendents de poder resoldre que no s'aborden encara. Sí. No sé si aquest és també un missatge que els regidors de la CUP han pogut copsar.
De fet, ja t'avanço que el proper article anirà sobre gestió dels equipaments. I sense voler marxar d'equipaments, ens trobem que ara per ara,
o sigui que
els equipaments que tenim no estan ben gestionats. Tenim bueno, vam fer una sèrie d'actes des de l'Ateneu, des de la CUP, també l'escorxador, i els problemes que teníem per fer una projecció mínimament decent. El parquet fa pena, l'instal·lació elèctrica fa pena, tenim un mercat vell gestionat per una empresa privada, ostres...
Contracte del qual encara no s'ha pogut acabar de...
Sí, no entrem aquí perquè aquí sí que m'encenc, perquè ostres, que no... Que aquí sí que ja estem en un limbo contractual des de fa 2 anys i que ostres, que ens... Ja no dic presa cap a l'Ajuntament, sinó l'Ajuntament cap a nosaltres, cop a CUP, ens estem prenent pel pitu del sereno. Què vol dir que no podem signar un contracte, un nou contracte amb un lloguer normal per a l'espai, que és perquè recordo que estan pagant només 800 euros al mes, amb una sèrie de bonificacions a aquest preu, que calculades a 5 anys i que ja han passat. Per tant, com a mínim, haurien de pagar les obres d'adequació que es van fer en el seu moment, que ja han estat descomptades i que ara, com que ja s'han amortitzat, s'hauria de pagar. Com a mínim això. Ja no dic que... Bueno, sí que ho dic, que paguin el que han de pagar. Però, ostres, mare meva, és que és per anar... És que és combo, com diuen a les Balears.
Per això mateix us dic. Sí, aquest plantejament que poden tenir molts ciutadans de què està passant en el present... i què estem fent en el present abans de posar-nos a pensar en el futur.
També és veritat que el futur no està en mans de l'Ajuntament, perquè està en mans del sector privat, i el sector privat, el futur és ja. De fet, per ells hauria de ser ahir, el futur.
Aquesta frase l'agafem en la seva certitud? El futur està en mans del sector privat més que en l'Ajuntament?
Bueno, veient les obres de la Plana, sí. No. Per tant, tindrem una sèrie d'edificis que com que sembla que es reactiva, que hem sortit de la crisi, o com a mínim una part de la societat, la més empoderada, diguem, econòmicament.
Ho dic per allò, doncs, què pot fer l'Ajuntament davant d'això? Davant d'aquesta previsió de futur? Doncs, quan no li diuen el futur, està en mans del sector privat.
Doncs davant d'això, donar resposta i planificar la resposta. I aquí entenem que el pla d'equipaments, igual que el pla d'habitatge, és que creiem que ha d'anar de la mà amb el pla d'habitatge, vull dir tot el pes públic del pla d'habitatge, han d'anar de la mà i donar resposta a aquest futur que hi ha un sector privat que vol ja. Per tant, tot i que els ritmes de l'Ajuntament són més lents, com que ho sabem que és més lent, és començar a treballar ja. I entenem... Ja dins del pacte d'estabilitat, ja ho vam dir, que una prioritat per nosaltres és equipaments, i per això també posem molta, tot i que el regidor Mas ho repeteix a cada audiència pública o reunió sectorial, no hem vingut aquí a parlar de la gestió, doncs per la CUP sí, hem vingut aquí a parlar de la gestió, perquè si no ens trobarem en unes obres que no sabrem com gestionar-les i que quedaran buides com estava el Mercat Vell en el seu moment, i que ningú vol tornar-hi en un mercat vell buit perquè no se sap gestionar, o un escorxador que cau a trossos perquè no se sap gestionar. Fem ja una planificació de com es gestionaran els equipaments, aquests nous equipaments que estem decidint. Doncs decidim també la seva gestió.
Si està costant tant gestionar els equipaments ara, planificar la gestió del futur?
Bé, no hi ha superàvits. Doncs es pot destinar a treballar en una planificació de la gestió dels equipaments. Evidentment, també s'han de destinar a donar respostes urgents que tenim i que fan falta. Però, ostres, pensem-hi, també. Si pensem en les grans obres, clar que és veritat que les obres és el que porta diners a butxaques d'uns i d'altres, però la gestió serà el que donarà resposta realment a la gent. I, per tant, creiem que s'ha de pensar des d'allà.
En 30 segons. Els joves se'n van, no? Perquè no poden pagar aquests lloguers.
Sí, clar. A mi si me'l pugen me'n vaig. Sí, i ja no és només perquè no pugui pagar, que no els podria pagar, 700, 800, 900 euros i més per un habitatge a Sitges.
Sí, perquè qui ho trobi 700 sí. És que ha trobat si no una ganga que... ja gairebé.
Sí, sí, no, mira, no. Pago 550 i estic, soc molt afortunat. Esperem que no me'l pugin. Ja és, diguem-ne, posicionament polític, convenciment personal de no vull pagar per un habitatge tants diners. I si això és, vol dir marxar d'aquest municipi, doncs què hi farem?
Som les 11. Pol Vigo, gràcies.
A vosaltres.
Fins la propera.